El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
I us ho hem dit en comença, d'aquí a 5 mesos exactes estarem votant qui ha de ser l'alcalde de Sabadell, com també ho faran la resta de municipis. El resultat final hi influirà en diversos aspectes, com ara la participació o el que és el mateix, l'abstenció. També el perfil dels alcaldables o la dinàmica dels cicles electorals. Tot plegat s'ho ha estudiat i ens ho repassa en aquest reportatge el Pau Duran.
Els comicis municipals, encara que estan destinats a assignar un nou batlle al govern local, estan inscrits en una mena d'onades entre diferents tipus d'eleccions, que s'influencien les unes a les altres. Pel professor de la UAB, Oriol Bartomeus, politòleg especialista en comportament electoral, les municipals es presenten com un barem de les generals.
Es presenten com tots els comicis municipals, interessants, amb molta lògica local i amb el fet afegit de que són, comicis que van just davant de les suposades eleccions generals i, per tant, actuaran com a barem d'aquestes eleccions generals.
El cicle electoral s'iniciarà a les municipals i fins i tot podria arribar a les eleccions europees del 2024. Aquestes onades fan pensar que les eleccions catalanes, en cas que es convoquin, no siguin abans d'aquell any.
Malgrat la situació de minoria del grup, diguem, que dona suport al govern de la Generalitat, jo dubto molt que el president Aragonès tingui molt interès, hores d'ara, de convocar unes eleccions avançades. Segurament viurem primer les municipals, viurem les generals, i és possible que en funció de com quedi el panorama després de les generals i què diguin les enquestes, doncs la direcció d'Esquerra Republicana decidirà si dissol o no dissol el Parlament.
Ara que ja sabem com funcionen els cicles electorals, li demanem al professor quina força serà la principal beneficiada de les onades i apujarà els seus regidors.
Aquest any no sabem com anirà la cosa. Podem suposar que el fet que aquestes municipals siguin una mica primàries de les generals pot incentivar el vot. Segurament incentivarà el vot d'algunes forces. I en aquest sentit, si no hi haguessin canvis, segurament en aquestes properes eleccions municipals hauríem de veure una certa tensió participativa i mobilitzadora entre l'electorat proper a l'espai del Partit Popular.
Això podria suposar el retorn del PP a l'Ajuntament de Sabadell, segurament en la figura com a mínim de Cuca Santos. Amb aquesta expectativa volem saber també què ha fet propici aquest clima.
Hi ha un esfondrament d'un dels seus principals competidors, com Ciutadans, i hi ha una sensació una mica generalitzada de que el PP està una mica de pujada. També cal dir que aquests efectes, aquests climes, varien en qüestió de mesos. Però ara portem uns quants mesos d'aquesta certa sensació. Per altra banda, tenim la mateixa sensació que en l'electorat de l'esquerra hi ha una certa sensació de desmobilització, de desincentivació del vot.
El camí fins a les eleccions del 28 de maig ja està traçat. Anem a conèixer-lo.
Què determina quin dia es fan les eleccions?
Ho fa la Llei Orgànica 5/1985, la LOREC del règim electoral general, que, entre altres coses, especifica els requisits per a la convocatòria de comicis. En el cas de les municipals, diu que els decrets de convocatòria s'expedeixen el dia 55è abans del quart diumenge de maig de l'any que correspongui, que és quan es fan. Per tant, els decrets es dataran el 3 d'abril.
I entraran en vigor
el 4 d'abril.
Quan s'inicia la campanya electoral?
La mitjanit del divendres 12 de maig.
Final de campanya?
La nit de divendres 26 de maig.
Prohibició de publicar sondejos electorals.
Des del dilluns 22 de maig.
Jornada de reflexió.
Dissabte 27 de maig.
Quan es poden presentar les candidatures davant la Junta Electoral de Zona?
Entre el 19 i el 24 d'abril.
Quin dia es fa la seva publicació provisional?
26 d'abril.
I si s'han de comunicar irregularitats?
El 28 d'abril.
I esmenes?
Els dies 29 i 30 d'abril.
Proclamació definitiva de candidatures.
1 de maig, el dia següent, al butlletí oficial de la província.
Quan es fa el sorteig fet pels ajuntaments per designar els membres de les meses?
Entre el 29 d'abril i el 3 de maig.
I quan s'envia la notificació als membres de les meses electorals?
3 dies a partir del sorteig. Per tant, la data màxima serà el 6 de maig.
Període d'al·legacions contra la designació de ser a la mesa?
Durant els 7 dies següents de rebre la notificació, o sigui, fins al 13 de maig.
Resolució de les al·legacions i notificació al suplent, si s'escau?
18 de maig com a data màxima.
Què ha de fer qui s'estimi més votar pel correu?
Demanar la sol·licitud de la documentació des del 4 d'abril fins al 18 de maig.
I quan l'envia a l'oficina del cens?
Del 8 al 21 de maig.
Quin termini hi ha per enviar el vot a través de les oficines de correus?
Del 18 al 24 de maig. La participació dels electors depèn d'uns factors d'ambient i d'uns altres personals. Els electors més grans i els de millor posició econòmica participen sempre. En canvi, els electors fins als 50 anys i els més desafavorits ho fan només si se senten cridats pel clima electoral. A més, la gent gran no sol canviar de vot, i això beneficia uns partits més que d'altres, segons el professor Bartomeus.
Els partits, diguem, tradicionals o tradicionalment dominants s'aguanten i s'aguanten fort bàsicament perquè tenen una base electoral de gent gran. I la gent gran té aquesta capacitat no només de participar més regularment, sinó també de ser més fidels al vot. És a dir, no canvien tant de vot. I això explica en part com, malgrat tot el que hagi passat, el Partit Socialista manté un cert terra electoral bastant estable, igual que el Partit Popular, i fins a un cert punt això passa també amb Junts per Catalunya.
Hi ha més participació puntual quan hi ha competència davant d'un resultat incert. És a dir, on no hi ha un debat polaritzat, hi haurà menys vots.
Allà on el resultat és més evident, on segurament hi ha una força dominant i no hi ha possibilitat d'alternativa, el que succeeix és que hi ha menys participació. També allà on el debat polític és més fort, és més polaritzat, diguem, com es diu ara, això incentiva la participació.
Hi ha votants que a les municipals voten amb lògica d'eleccions generals, però l'alcalde en actiu té pes.
A nivell local la persona compta molt, i sobretot si aquesta persona ja és alcalde. Diguem que el 2015 vam viure unes eleccions molt de canvi, el 19 vam viure unes eleccions més d'alcalde. Cada cop més, la figura de l'alcalde o l'alcaldessa, diguem, és un gran ganxo electoral. I cada cop més hi ha més i més electors que, diguem, que s'enganxen més a les figures de les persones i dels candidats i candidates que no pas a les etiquetes dels partits.
Així es tracta de presentar un personatge local fort.
Hi ha personatges que tenen una arrel molt profunda a nivell local i, per tant, que els veus, que canvien de partits, fins i tot que fan partits nous, fins i tot que fan llistes una mica personals i que tenen un vot, i que tenen un vot fidel. De vegades és un vot que els permet, doncs, això, ser regidors ells i algú més, diguem, allò, el típic grup aquell d'un, dos, tres regidors, però de vegades, en alguns entorns, ens trobem, per exemple, amb personatges que, ocupant l'alcaldia, surten del partit d'origen, formen una llista particular i mantenen l'alcaldia.
Ha estat el cas, per exemple, de Jordi Ballart a Terrassa. I ara la pregunta del milió: a qui afecta més l'abstenció, al govern actual o a l'oposició?
Bàsicament per aquells que volen que el seu vot serveixi. I això afecta principalment el vot a l'alternativa. El que passa és que és cert que des de l'any 15 ens estem trobant amb plenaris municipals molt diversos. De tal manera que la sensació aquesta que el teu vot no val és menor.
La lògica pot ser molt diferent a cada municipi segons el carisma de cada candidat.